Eduard Jané, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sergi, bon dia, benvolguts oients de Cugat.cat. El jutge Ruz, per ordre de la sala penal de l'Audiència Nacional, va insistir el divendres passat a les autoritats suïsses perquè congelin, si no ho han fet ja, un mínim de 14, imagina't, 14 comptes directe o indirectament controlades per l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, un home que ens dona tema i tema, setmana sí i setmana no, i que jo el recomano ja des d'ara mateix que formi part de la comissió del Congreso de los Diputados que ha de redactar la nova llei de transparència d'Espanya.
Eduard, perquè avui parlaràs de la banca i dels submarins, que s'enfonsen tots ells, dius.
Ai, mira, avui m'agradaria parlar també una vegada més dels pobres bancs, alguns d'ells antigues caixes, que estan publicant dia a dia les pèrdues milionàries patides en el darrer any. Però abans deixa'm que expliqui als estimats oients que la banca suïssa, perquè abans parlàvem de la banca suïssa és una creació fundada al final del segle XVII quan Lluís XIV era rei de França i els súbdits protestants de doctrina calvinista, els anomenats hugonots, són perseguits i se'n van a Ginebra, plaça protestant. De fet, aquesta marxa la podríem qualificar com la primera fuga de capitals massiva. Un capital dels bons, eh? Un capital dels bons contra els dolents, segons els propis hugonots. I per això, protegir el capital dels assassins del rei de França era una missió de Déu que exigia el necessari secret. Vas lligant? Secret... Això és important. L'acollida de refugiats amb les seves fortunes transforma Ginebra i altres llocs en places financeres internacionals i, repeteixo, secretes. O sigui, que no sé pas què li exigeixen al pobre Bárcenas i els titulars de 3.000 comptes, unes 1.500 persones i societats que facin bondat i tornin els seus capitals a la pàtria i, a més, paguin els seus impostos. Hi ha una frase premonitòria, si vols exagerada, i en el fons pueril de Che Guevara, revolucionari emblemàtic de cartell a la paret, que li diu a l'assagista Jean Sigler: veus aquesta ciutat, això referint-se a Ginebra, els bancs, les coves dels diners, aquí està el cervell del monstre, i aquí és on cal lluitar.
A Suïssa, fixa't, un país petit.
Un país petit i que... Tu t'ho fas lligar, tu, eh? Un país petit i que pot ser molt potent. Exactament. És que la història està plena d'expressions, judicis, declaracions que diuen molt del caràcter dels bancs i el que suposen. El Thomas Jefferson, president dels Estats Units, va declarar solemnament l'any 1802. Diu aquest home: penso que les institucions bancàries són més perilloses per les nostres llibertats que exèrcits sencers llestos per al combat. Si el poble americà permet un dia que els bancs privats controlin la seva moneda, els bancs i totes les institucions que floreixen entorn dels bancs privaran a la gent de tota possessió, primer per la inflació i després per la recessió, fins al dia que els seus fills es despertaran sense casa i sense sostre sobre la terra que els seus pares varen conquerir. Però tu te n'adones, Sergi? Us adoneu, benvinguts oients a Cugat.cat? Les paraules del president Jefferson són exactes, premonitòries també.
I Eduard, la comprensió d'aquest fet bancari com s'explica?
Home, la comprensió d'aquest fet bancari, de la manera de ser bancària, està expressada a vegades amb una lucidesa comprenedora. Ryan Pierce, un escriptor que tracta d'un banquer en una novel·la que recomano, titulada La caïda de John Stone, només editada en castellà, diu: existeix la poesia de la creació del capital, de l'emissió d'accions, de com fer que el capital es trobi en dos, tres o quatre llocs a la vegada, de manera que els beneficis sempre et vagin a parar a tu i les pèrdues sempre vagin a parar als altres. No et sona això? Després de les darreres notícies que diuen, això ho diu la Fiscalia de l'Estat, eh?, que els dirigents bancaris que van vendre a milers de persones preferents no són culpables, quan tots han perdut i encara perdran més si no s'espavilen, des del 30% al 90% dels seus diners invertits. No et sona això?
Els de Bankia els fem un recordatori. Imaginem que tots ells ja ho tenen pendent, però fins al 30 de juny tenen temps de presentar aquests terminis, eh?
No només els de Bankia, eh? Són molts més, eh? La caixa del Maresme, Déu-n'hi-do, també el seu.
I el Maresme, Déu-n'hi-do, també els afectats.
Per això et dic, clar, a Mataró 7.000 i pico. Mira, hi ha gent molt clarivident que ha deixat frases excel·lents. Bé, per exemple, l'Angret Chesterton assegura: els lladres respecten tant la propietat privada que aspiren a fer-la seva per poder respectar-la encara més. Hi ha un altre espectacular, d'actualitat, d'en Jacques Delors. Diu: no tots els alemanys creuen en Déu, però tots creuen en el Bundesbank. Això a Merkel hi deu agradar molt. Diu: un conegut i respectat periodista, analista financer, un altre anglès, John Lancaster, explica: el meu pare, que treballava en un banc, em deia amb certa freqüència: no oblidis que si tens diners en un compte bancari, estàs fent un préstec al banc. I els bancs mai s'obliden d'això. Però la realitat no és així. En les operacions que realitzen amb els seus clients, a la vegada creditors, és a dir, nosaltres, s'obliden sistemàticament d'això. Actuen sempre com si es tractés de diners seus i en fessin un favor de permetre tenir-lo en els seus bancs, cobrant interessos. Bueno, és per això que resulta clara la frase de Mark Twain, diu Mark Twain: el banquer és un senyor que ens deixa el paraigua quan fa sol i ens l'exigeix quan comença a ploure. Hòstia. I em resisteixo a dir-ne una darrera de l'enciclopedista Voltaire. Voltaire diu: si alguna vegada veus saltar per la finestra un banquer suís, salti darrere perquè segur que hi ha alguna cosa per guanyar.
Tu saltaries, Eduard?
Home,
faries casa a Voltaire?
Home, jo, a veritat, segons l'alçada que tingués de la finestra al carrer, potser ho faria, perquè efectivament, si un banquer suís fa alguna cosa, segur que és per guanyar diners.
Ara, de les que portem fins ara, no sé si en tens una de favorita, eh? Com ara, per exemple, la de Mark Twain.
A Mark Twain m'agrada. Mira, primer calia dir que els bancs diuen que estan perdent molts diners, però la realitat és que estan fent allò que en diuen crear reserves. Algunes obligatòries, sí, però altres que no. I aleshores, clar, no es comptabilitzen com a beneficis, però ho són. Les estadístiques expliquen que des del 2007 fins al 2011, és a dir, en plena crisi, amb reducció progressiva, això sí, han fet 99.234 milions d'euros de beneficis. L'altra cosa que volia explicar avui és que molts dels diners que circulen van a la fabricació d'armament, que és un negoci que de moment segueix creixent en el món sencer. Mira, la despesa militar de l'any passat, només en els 20 països capdavanters, va ser, segons el centre d'investigació CIPRI, que està radicat a Suècia, 1,7 bilions de dòlars, dels que els Estats Units tenien el primer lloc en 711.421 milions, que, com és sabut, de fet, paguem entre tots. El segon, naturalment, va ser la Xina, només amb 142.859 milions, i Espanya, bueno, es va quedar amb 15.178, que no està malament, el 17 de la llista. Però ja sabem que les xifres de la despesa militar de l'estat espanyol està distribuïda entre diferents ministeris, o sigui que resulta difícil, així ho fan perquè ho sigui, determinar exactament quina és la xifra real.
Escolta, i on són els submarins? De moment només han aparegut els bancs, tot i que ara, marxant cap al tema militar, imagino que és on deuen aparèixer els submarins.
He fet una drecera, exacte, Sergi, aquí anava.
Però tu ens ho exposes ara, no ens ho amagaràs.
Mira, però hi ha coses que s'escapen del control i les podem saber. I aleshores, quan confirmem amb la realitat qui som, on som i no sé si on anem.
Títol, deixa'm recordar un cop més, de la primera secció, de la temporada de gener tot l'any. Qui som, on som i on anem.
Exacte. L'error en la construcció del submarí espanyol més modern, un S-81 de nom Isaac Peral, que és el primer d'una sèrie de 4 del model S-80, té un excés de pes i, per tant, no flota i s'enfonsa, però no pot emergir. Això no és un acudit, és veritat, eh? Defensa estudia invertir 30 milions per allargar la vida operativa del Tramuntana, que s'havia de retirar l'any 2016 per la renovació amb aquesta nova sèrie, però clar, no podran. La companyia que té la comanda feta per Defensa és Navantia, sona bé, que ho fan solitari quan abans ho havia fet compartint tecnologia amb una empresa francesa. Aquesta empresa, Navantia, ha rebut, com és natural, totes les ajudes bancàries per construir els quatre submergibles contractats per un valor de, apunta, 2.200 milions d'euros. Però ara, amb la constatació de l'error, que calculen farà augmentar el preu en uns 30 milions per unitat, ens trobarem amb un cost total de 2.320, més el manteniment dels tres que circulen, que no sé per on circulen i per què circulen. O sigui, una veritable burla pels pobres que veuen com els seus ingressos baixen dia a dia. Hi ha diners, això també és un altre títol, un altre programa.
Sí, senyor.
Hi ha diners, i tant que n'hi ha, però estan a Suïssa, o als altres paradisos fiscals, o estan en les despeses inútils com aquests submarins, o submergibles, o estan a les butxaques de pocs.
És a dir, Eduard, que els tres submarins que ja teníem, més aquest quart, quatre
els hi hem contractat.
Que hauríem d'investigar ara per on naveguen.
Sí, llavors aquesta gent, bueno, hi han tres que naveguen, que són de la sèrie anterior, que els van fer en col·laboració amb una empresa francesa. Clar, el tema està, devien dir, ¿cómo que Francia?
Sempre estaré a col·laborar.
Si nosotros somos mejores que nadie. Llavors, clar, es van posar a fabricar això, i quan el tenen ja pràcticament acabat, suposo que la gent diu, escolta, pues això no flota. Clar, primer ha de flotar un submarí, primer s'ha de baixar, però primer ha de flotar, és evident.
Primer s'ha de pensar en la funcionalitat,
clar,
primer
ha de posar-lo al mar i que floti. El segon, que baixi cap avall, faci una immersió, i després que torni a pujar. Clar, aquest assut, aquest, que pesa tant que no poden. Hosti, tu, és que és algo que jo, a vegades penses, no és possible, això ho haig de confirmar-ho, haig de verificar això, perquè això no és possible. I doncs és possible.
Per cert, Eduard, abans hem parlat dels capitals bons i dels dolents. Neymar serà dels bons o dels dolents, avui que es presenta?
A veure, Neymar serà un producte rendible amb tota seguretat. I a més es lligarà 4 o 5, perquè em porta no sé quantes, no?
Sí, també?
Home, és pare, és pare. És pare als 21 anys, té una novieta de 17, que és una model molt maca, sí. Segur que lligarà amb algú.
Posem-hi música, Eduard.
Home, jo penso que avui la música possible només és una. Yellow Submarine, Lennon McCartney, una divertida i singular creació dels Beatles, sí senyor.
Ho teníem fàcil, com dius, eh?
Exacte.
Doncs, Eduard, moltes gràcies. Fins dilluns de la setmana vinent.
Fins dilluns.
Arribarem al punt del migdia amb Yellow Submarine dels Beatles. Many more of them live next door. And the band begins to play. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. Bastanet, bastanet, bastanet.